Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre. Arribem a l'últim episodi abans de fer una petita pausa per Nadal, però no volem marxar sense repassar tot el que ha marcat l'actualitat del territori esta setmana. En poc més de 20 minuts us posem al dia. Comencem!
I en aquest darrer resum de les notícies del nostre magazín, avui vos explicarem que des de Santa Bàrbara hem parlat sobre que s'està treballant ja per a equilibrar ingressos i despeses abans de portar el pressupost al ple. La reconstrucció després de la dana avança entre canvis de criteri i també de paperassa, però l'Ajuntament està a punt d'entregar ja la documentació per a optar a ajudes de diverses administracions mentre ajusta equilibris entre despeses i ingressos per als pressupostos del 2026. D'altra banda, també relacionat amb la dana, Santa Bàrbara va homenatjar aquest passat cap de setmana els voluntaris i els cossos d'emergència 2 mesos després de la dana a l'IS, i és que convertia l'agraïment en un relat compartit de solidaritat i de memòria amb testimonis que també reclamaven, entre d'altres, respostes d'assegurances i d'ajuts. De fet, l'acte va posar nom i veu a una emergència que va convertir carrers derriuades, va negar camps i va deixar habitatges i camins afectats, però que també va activar una xarxa comunitària que en pocs dies va fer possible reemprendre la normalitat. I 2 mesos després també parlàvem amb l'Ajuntament de Godall, precisament per conèixer en quina situació està ara mateix aquest municipi. Tot i que els carrers ja s'han arreglat i aparentment el poble ha recuperat la normalitat, la realitat és que moltes famílies encara arrosseguen greus afectacions a casa seva. En una entrevista que fèiem a la Plana Ràdio amb l'alcalde, ell mateix denunciava que 2 mesos després del temporal encara no han arribat cap tipus d'ajut per part de les administracions, malgrat que l'Ajuntament va presentar tota la documentació necessària ja des del primer moment. I un altre dels temes que fa setmanes que arrastrem són els nous robatoris al nostre poble que estan generant alarma entre els veïns. I és que hem tornat a viure una onada de robatoris en domicilis. De fet, al mes de novembre en van haver i també aquest mes de desembre i fins i tot dies enrere aquesta setmana. En només una setmana s'han enregistrat almenys 2 robatoris consumats amb intents frustrats, també amb un modus operandi similar i amb la possible presència de 3 individus encaputxats. Els robatoris continuen generant aquesta preocupació i es demana que si existeixen, si hi ha robatoris, es denuncien precisament als Mossos d'Esquadra.
Esta setmana, des de Ràdio Tortosa, us hem explicat que la Generalitat manté el calendari previst per la construcció del nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre, malgrat la represa de les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Aquest dilluns, precisament a la capital del Baix Ebre, es va celebrar una nova reunió de la taula per l'impuls d'aquest nou hospital amb representants institucionals i socials del territori. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castorgonell, insistia que l'ampliació del Verge de la Cinta no ha d'afectar la continuïtat del nou hospital i que el projecte avança segons el calendari previst.
El tema d'adequar el projecte per a que es pogués aconseguir a la Comissió de Patrimoni esta llum verda i fer possible reprendre les obres d'ampliació era important, però clar, no hem parat de fer feina, per això vull ratificar pues, això, no? Que s'està complint en exactitud el cronograma, perquè la voluntat del govern és evidentment igualment fer el nou hospital. Evidentment que això sabem tots, que no és per a demà, que hi ha uns tràmits de fet, tant urbanístics com en el pla funcional, com en el que faci falta, però que s'estirà damunt perquè en el mínim temps possible poguéssim disposar també del nou hospital.
D'altra banda, la mobilitat ha tornat a situar-se al centre del debat territorial. La plataforma Trens Dignes ha anunciat un tall de carretera per denunciar la situació del transport públic a les Terres de l'Ebre, que qualifica d'agònica. La protesta serà aquest dissabte 20 de desembre a la rotonda de l'intercanviador de l'Aldea. Reclamen una estació intermodal, més connexions ferroviàries i un pla director de mobilitat que doni resposta a les necessitats del territori.
Aquesta és la nostra petició. Una equitat territorial on els transports estiguin pensats per a que aquest territori no es despoble del tot, perquè estan parlant de reequilibri territorial i els pobles de Terra Alta i de Ribera d'Ebre estan buidant-se i estan envellint-se clarament. Per tant, necessitem o un transport adequat o això és una actitud.
En l'àmbit cultural, us hem explicat també que l'Ajuntament de Tortosa ha aconseguit una subvenció d'1,5 milions d'euros de la Generalitat per rehabilitar una de les naus de l'antic Col·legi Sant Josep al barri del Rastre i convertir-la en un centre de creació artística. La tinent d'Alcaldia de Cultura, Mar Lleixà, ha explicat que les obres començaran el 2026 i tindran una durada d'un any.
És una subvenció que ens permetrà iniciar aquesta actuació el proper any 2026.
Aquesta setmana, en Posta Ràdio, us hem explicat informacions d'àmbits molt diversos, des de la cultura al patrimoni, a l'entreteniment i també, malauradament, als successos. La setmana començava amb la presentació del Pla de Foment de la Lectura, que és un pla a desenvolupar-se en 4 anys i que pretén impulsar l'hàbit lector entre els ciutadans amb tota una sèrie d'activitats que s'engloben en 3 eixos, el cultural, el social, l'educatiu i el de salut. Per exemple, en l'eix educatiu es reforçaran especialment les accions adreçades al públic jove, destacat com un dels col·lectius on cal incidir amb més intensitat. En l'àmbit cultural destaca la iniciativa Llegir a la ciutat, mentre que en l'eix social es promouran clubs de lectura inclusius. Pel que fa a l'eix de la salut, una de les accions més rellevants serà la implantació de prescripcions lectores als CAPs del municipi. Relacionat amb la cultura, però des d'un punt de vista més patrimonial, hem tingut com a notícia destacada la presentació dels estudis previs i les línies estratègiques per consolidar en una primera fase el Molí de Miralles, un edifici singular de la façana fluvial d'Amposta que el consistori va adquirir fa 2 anys i té previst de moment assegurar-ne la seva integritat perquè es troba en un estat degradat. Els resultats dels estudis han aportat dades interessants sobre la història del molí i el seu valor arquitectònic. Escoltem la directora del Museu de les Terres de l'Ebre, Elena Fabra.
El resultat més evident és que el molí de Miralles ha format part de la façana fluvial de la ciutat d'Amposta al llarg de 7 segles, tirant per baix. Tot el que és l'edifici, la part arquitectònica, ha anat evolucionant en funció de també com ha evolucionat tota la maquinària de la transformació de la premsa i de la molta de la producció de l'oli d'oliva.
El museu ha estat integrat a la proposta que Amposta ha presentat al Pla de Barris per tal d'obtindre finançament i rehabilitar-lo. Adam Tomàs és l'alcalde.
Dins de lo que duren els 5 anys del Pla de Barris, que si tot va bé se pot allargar a 8 anys, és evident que dins d'aquests 8 anys, no, si Amposta som un dels beneficiaris del Pla de Barris, el molí de Miralles dins d'aquests 8 anys ja estarà acabat.
Compte enrere pel Nadal i per tota la programació d'actes que s'han organitzat al voltant d'aquestes festes. Es consoliden les activitats més tradicionals, com l'arribada del Pare Noel, el tronc de Nadal i els Reis d'Orient, però també s'introdueixen de noves, com el fullet o tallers infantils a la Biblioteca Municipal. Albert Borràs és el regidor de festes.
L'objectiu és que totes les famílies tinguin unes festes plenes d'actes i que puguin distraure's amb els menuts de casa, no? I puguen disfrutar dels Nadals i dels Reis, tenint oferta i puguen passejar pel poble, disfrutar de tots els actes que oferim.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va instal·lar el passat mes de febrer un comptador al Port de l'Estany i des de llavors hi han passat 23.885 usuaris. Durant el passat pont de la Puríssima se'n van comptar més de 400. Així ho ha explicat el gerent de l'Àrea Municipal de Turisme, Damià Lleó.
Sabíem que el camí de ronda era un dels actius més importants, un dels actius turístics més importants del nostre municipi, però les dades que hem obtingut a través del comptador de persones doncs, bueno, han superat totes les expectatives, no? De fet, per això el camí de ronda era una de les actuacions on des dels ajuts Next Generation, des del Pla de Sostenibilitat Turística, s'han dedicat més diners.
L'equip de govern de l'Ametlla de Mar ja ha decidit qui farà el pregó de la pròxima festa major del municipi. Les dones endavant seran les pregoneres de la Candelera 2026. Escoltem l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva del Amo.
La pregonera per les festes de la Candelera 2026, aquest any hem volgut que sigui una entitat molt emblemàtica del nostre poble en moltíssims anys d'història i que representa a moltíssima gent. Són unes dones que ho han donat tot pel nostre poble, que col·laboren des de fa moltíssims anys en les activitats del poble i crec que es mereixen que tindre aquest honor i, a més, com a gratitud a tota la feina que han fet durant aquests anys i la que els queda per fer.
L'associació es va posar en funcionament al 1982, però fins al 1988 no es va formar oficialment amb els estatuts. Una entitat que té l'objectiu d'oferir activitats a tothom, especialment a la gent gran.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que Amas d'Enverge el Nadal ve carregat d'activitats per a tothom. Esta setmana hi haurà les actuacions de fi de trimestre del col·legi i la llar d'infants, en rebuda del Pare Noel, cantada de Nadales i contacontes a la biblioteca. I diumenge al matí l'audició de Nadales al centre Mas d'Enverge actiu. Dilluns es celebrarà l'exhibició de pessebres i balcons, en rua pel poble i penja de desitjos a l'arbre de l'Ajuntament. I durant la setmana també hi haurà la missa del Gall i la missa de Sant Esteve. Rosana Torta és la regidora de Festes Tradicionals i Cultura de Mas d'Enverge.
Dins del programa d'actes nadalencs, el dilluns dia 22, a les 7:30 de la tarda, celebrarem l'exhibició de pessebres i balcons, on anem en rua pel poble a veure tots els pessebres i balcons de la gent que participa a l'exhibició de pessebres i balcons. També, abans de sortir, escrivim un missatge que el pengem a l'arbre de davant de l'Ajuntament, un missatge, un desig del Nadal, el que volem per al Nadal, no? Durant la propera setmana, dimecres, ja tenim la Missa del Gall, on se fa la representació del missatge de Nadal, la representació dels pastorets i els angelets dins a l'església, serà per la tarda. I després, durant la setmana, tenim el dimecres la tarda la missa a les 6 i el dia de Sant Esteve també la celebració de l'Eucaristia. Llavors ja passem al cap de setmana, que tenim el parc infantil, que serà dissabte i diumenge, de 10 a 1 i de 4 a 6.
El Consell Comarcal del Montsià ha fet balanç de l'any en una trobada en periodistes, en què de cara a l'any vinent han situat com a projecte clau la posada en marxa del Centre de Coordinació d'Emergències per avançar-se als efectes del canvi climàtic, després de diversos episodis greus viscuts a la comarca, amb l'únic objectiu de millorar la prevenció, la gestió de les emergències i l'atenció a la ciutadania. Sergi Guimerà és el president del Consell Comarcal del Montsià.
De cara a l'any que ve, potser la plataforma, el que comentàvem abans, no?, hem dotat la comarca d'este centre d'emergències organitzat per a poder, a mi no vindrà d'altre, però tots estem convençuts que n'aniran venint, per poder ser els coordinadors i ser d'alguna manera els pioners a Catalunya de tindre aquests centres.
La primera notícia d'actualitat que us destaquem en este últim resum de 2025 des de Móra la Nova se centren en els pressupostos a la comarca per l'any que estem a punt d'encetar, i és que la Ribera d'Ebre comptarà amb els més alts de la seva història. En sessió plenària ordinària, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat este dimarts un pressupost general per a l'exercici 2026 que ascendís a 9.719.957 euros, una xifra rècord amb una forta aposta per les inversions que representa un increment del 21,29% respecte a l'any anterior amb 1.700.000 euros més i que consolida les estratègies en les que s'han vingut treballant en els anys anteriors, com ha assenyalat Carlos Trinxant, vicepresident comarcal.
I evidentment el que està fent és consolidar les estratègies que teníem iniciades en aquests anys anteriors. Dintre d'aquesta quantia hem de destacar diverses inversions que es consideren estratègiques per a la comarca.
Com ha comentat Trinxant, el capítol d'inversions concentra una part molt significativa de l'esforç pressupostari d'enguany. Entre les actuacions previstes destaquen la construcció de la nova deixalleria comarcal a Móra la Nova amb una partida de 579.000 euros finançada íntegrament per l'Agència de Residus de Catalunya, l'execució del centre d'acollida d'animals de companyia a Flix pressupostada en 512.000 euros, una obra que s'executarà el 2026 gràcies a l'avançament del post de 2028 i en terrenys cedits per l'Ajuntament de Flix, o l'adquisició de les plantes superiors de l'edifici del carrer Sant Valentí de Móra d'Ebre amb 250.000 euros, una operació destinada a consolidar el patrimoni del Consell i evitar despeses de lloguer a futur, així com donar un millor servei. Esta setmana també us hem explicat que l'hidrogen verd Ascó començarà a desenvolupar-se a finals del 2026. El projecte de les instal·lacions d'hidrogen verd Ascó-Caspi-Favara abastirà plantes per a la fabricació de combustibles derivats en fase d'execució Es preveu crear 485 llocs de treball directes i, malgrat que la xifra actual de treballadors a la central nuclear d'Ascó és molt superior, s'espera que pugui ser una injecció laboral i un nou actiu complementari al desenvolupament industrial que impulsa la Ribera d'Ebre, com ha assenyalat l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes.
És una peça complementària. Com deia, no substituirem el nuclear per una única empresa o indústria que s'implanti i no podrem cometre aquest mateix error de dir passem només de la nuclear a només d'una indústria química. No? Crec que l'important és anar diversificant.
I des de Delta.cat destaquem que l'Ajuntament de l'Ampolla ha aprovat el pressupost municipal per a l'any 2026, que ascendeix a 7,73 milions d'euros, la xifra més alta de la història del municipi. Segons el consistori, aquests comptes són el resultat d'una gestió responsable i rigorosa, orientada al futur i al benestar de la ciutadania. Escoltem a Francesc Arasa, alcalde de l'Ampolla.
En el darrer ple, l'Ajuntament de l'Ampolla va aprovar el pressupost més alt de la seva història, un pressupost de 7.730.000 euros, on el més destacat seria aquest milió d'euros d'inversions. Fem una primera fase d'un projecte que pujarà un milió i mig al barri de Dalt, aquest any serien 600.000 euros. També tenim per a camins i per a sinalització més de 100.000 euros, millores substancials en l'allumenat públic i en serveis municipals i platges, així també la redacció de tres projectes al voltant de 50.000 euros per a poder millorar el regatge d'algunes zones del casc urbà. I sense deixar de banda, com no, el compromís social que tenim amb la gent, no? Poder seguir subvencionant els llibres escolars, poder subvencionar els transports dels alumnes de batxillerat, poder fer que la gent del nostre poble tingui una qualitat de vida important, no? I que aquest poble pugui seguir liderant i ser capdavanter aquí a les Terres de l'Ebre.
La Biblioteca Francesc Balaguer de Sant Jaume d'Enveja ha acollit aquest dissabte l'entrega del 17è concurs literari de prosa Arròs amb Lletres, el 12è Premi Autor Local i el concurs de contes curts adreçats a l'alumnat de l'Escola Sant Jaume. Escoltem a Josep Subirats, regidor de Cultura del municipi.
L'edició d'enguany dels premis del Premi Arròs amb Lletres i també del Premi de Relats Curts de l'Escola Sant Jaume i juntament amb l'autor local, la veritat és que ha estat molt, molt enriquidora, ja que a la diferència de l'any passat, enguany hem pogut gaudir del Premi d'Autor Local que se li ha otorgat a Joan Salvador Llambric Gonell.
I acabem en que el futur del Tebre Dansa ja té pretendents. L'alcalde Lluís Soler ha explicat que diversos promotors ja s'han posat en contacte amb el consistori i que este Nadal s'iniciaran les primeres reunions per definir el nou projecte.
Nosaltres d'idees durant aquestes últimes setmanes, des de que se va fer públic, no? Pues que l'organitzador se n'anava a fer un altre festival a un altre municipi, pues d'idees molt han vingut per totes bandes. Precisament ara, estos Nadals, pues, haurem de començar a reunir-nos amb molta gent pues, que té moltes idees, gent de fora, gent de per aquí.
Fidels als blocs del programa, esta setmana us destaquem l'entrevista amb Edu Albacar, exfutbolista ebrenc amb més de 400 partits professionals i actualment membre del cos tècnic del Futbol Club Nouadhibou de Mauritània. Albacar torna al territori per Nadal i comparteix amb nosaltres la seva vida dins i fora del futbol.
Evidentment, el destí influeix molt en estat anímic, sobretot, perquè bueno, són... Ara mateix porto 5 o 6 mesos sense veure a la família, a família, amics, parella. Llavors, pues, bueno, se fa dur. Sí que estic fent el que a mi m'agrada, però és bastant dur. La veritat que amb meus pares, amb meus germans, amb meus fills, parlo bastant, WhatsApp, faig moltes videotrucades de quan en quan, però no és el mateix veure per una pantalla que tindre el contacte físic, abraçar, estimar, evidentment. Pues bueno, i ara que venen aquestes fetges tan senyalades, la veritat que tinc moltíssimes ganes de tornar a casa. Bueno, jo sé que el tema del futbol és com no sé com dir-te, és com una... Ha sigut la meva vida des de molt petit i com només hem amat futbol, si em lleves el futbol jo crec que patiria molt. I quan dic llevar futbol és... Jo quan no jugava o quan no entrenava sempre estava voltant o olorant futbol. Però sempre la meva vida ha estat relacionada al futbol. El futbol m'ho ha donat tot. Gràcies al futbol sóc la persona que sóc i he aconseguit el que he aconseguit i d'alguna manera la meva vida sempre estarà lligada al futbol.
Esta setmana, de poble en poble, des de Santa Bàrbara, hem descobert el paper que té el col·lectiu L'Alicient en l'àmbit de la comunicació al territori, una xarxa que va fent-se gran i que busca aglutinar professionals de la comunicació. Neus Barberà i Joan Ramon Roda, membres de la Junta d'L'Alicient, ens ho explicaven així.
Sí, bueno, hi ha una part que és com les coses que com a col·lectiu ens interessen, no? A nivell de formació o d'inquietuds o debats que puguen generar, o sigui, al final com a aquest espai de que això pugui anar oferint serveis o respostes, no? al col·lectiu, i després la part sobretot de fer xarxa, que en aquest cas és una de les potes importants, perquè és el que diem, no? Vull dir, moltes vegades estem molt desconnectats, molt lluny, no ens coneixem, i al final el que genera que després puguen sortir també projectes més complets, no? Que ens puguen ajuntar professionals de diferents sectors i d'aquí que puguen sortir pues, productes, no? Serveis més amplis, al final se creen d'aquestes trobades i d'aquestes connexions que es van generant en aquests espais de trobada, no? D'aquesta xarxa que a poc a poc realment, bueno, es va fent molt gran i que encara té molt de recorregut, perquè realment coneixem amb molta més gent, no, que es dedica al món de la comunicació en espais diferents, i que d'alguna manera el que ens agradaria és que diguessin: hosti, que xulo, vull formar part, perquè realment és un espai molt guai.
Un dels nostres objectius era això, que les institucions pròpiament i també les empreses que sí que inverteixen en comunicació perquè pues tenien aquesta inquietud al moment que ens vam crear, però també ara, no busquen a Barcelona este producte, perquè si aquí el poden fer, pues que sàpiguen, no? Que és visibilitzar a nosaltres qui són els professionals que al territori ho poden oferir, i també sumar aquestes sinergies que comentàvem. I a partir d'aquí, per exemple, hi fico un exemple de casa nostra. A partir de la creació de L'Alicient, pocs mesos després, nosaltres vam contractar una programadora web que no sabíem que treballava aquí al territori, i bueno, de fet està a Barcelona, però li va sortir l'oportunitat de treballar allà a casa seva en programació web.
I des de Ràdio Tortosa, esta setmana ens han acostat al Pessebre Vivent de Jesús, que enguany arriba a la 40a edició. Aquest pessebre es podrà visitar els dies 25, 26 i 28 de desembre i el 4 de gener al jardí de la residència de les Teresianes.
Per a mi, el que més representa és la participació del poble. O sigui que, si tu fas un acte i, per exemple, per dir una manera, els actors són de fora i venen a fer l'obra teatral al poble, seria bonica, no cal dir-ho. Però que a la vegada siguin els participants els mateixos components del poble. Hi ha alguns de fora, però la majoria, quasi el 99%, són gent del poble. I el bonic de Metí, i més enguany que fa 40, és que molts de crios van participar sent angelets o van participar sent pastorets, i avui unes són Mare de Déus i les altres ja són personatges ja adultos i ben confessats. Una de les coses que dia atractiu aquesta representació del pessebre nostre és l'entorn. O sigui, l'entorn, jo he anat a veure altres pessebres i no tenen res que veure amb el nostre, perquè són tan bonics com més com el nostre. Mm-hmm. Però l'entorn que nosaltres tenim a les Teresianes, als jardins de les Teresianes, això és digne de veure. Enguany s'ha variat, perquè sempre fan alguna cosa nova. Enguany estava, allò mateix se feia el que es deia les xafarderes, que per cert tenia molt d'èxit el que és el diàleg de les xafarderes, perquè tiraven a tocar,
I enguany tocaven una mica l'actualitat del poble, segurament,
exacte,
no?
Exacte, i enguany el que s'ha fet és que s'ha canviat el lloc, i en vez de posar al mercat s'ha posat a el que és el claustre de l'albergue, que és molt bonic, el claustre de l'albergue és molt bonic, és per anterior, perquè estaran en uns balcons, és parlant de balcó.
Ah, molt bé.
I també serà molt bonic. Pensa que el nostre pessebre, l'avantatge que té és que és l'únic pessebre que jo conec, que és parlar, que tingui jo. Uh-huh. O sigui, els de Corbera, aquests pessebres són molt bonics, no tenen guió, són estàtics, se mouen. Tot
és que vivent, però hi ha diàleg.
No hi ha, exacte. Però el nostre sí que en té. Què vol dir? Que hi ha personatges que no parlen, o sigui, que estan allà físicament i no parlen, però hi ha que sí que tenen el guió i parlen, no? Però de tots aquests números redons, jo sempre diré, almenys entre participants físicament, jo diria que més de 100.
A mi em faig creus la tertúlia dels dijous. Dani Andreu, Miquel Franc i Josep Maria Franquet han analitzat l'actualitat de la setmana, posant el focus en l'anunci que duia a terme el president del govern, Pedro Sánchez, d'un pacte d'estat per afrontar l'emergència climàtica amb inversions en municipis petits.
El meu parer és algo que, en fi, que tenia que fer, perquè hem d'entendre que les administracions locals, com és el cas d'Alcanar, que va nombrar ell també, no poden fer frente a lo que ser les avecina, no? Que és, bueno, expropiar cases que estan al mig del barranc, quan va ser la pròpia administració, entre cometes, dels ajuntaments, les que van donar els permisos, no? I ara es troben en aquesta dificultat de que, evidentment, si es vol treballar i adequar aquestes situacions, però, bueno, s'han de prendre decisions que, en aquest cas, pues, l'alcalde del Canà Pobre ja no pot prendre més, ja de xiquet, jo ara m'he d'afrontar els veïns, els he de dir que els he de tombar la casa, i llavors, bueno, em sembla bé que l'administració central, pues, em pagui, bueno, càrrec, diguéssim, d'aquests gastos que en el seu dia la pròpia administració es va equivocar.
Trobo una mesura justa, en primer lloc, això que acabes de dir, Miquel, ja que sembla que les administracions competents en el seu moment, en aquest cas els mateixos ajuntaments, que el Parlament del Canà, i especialment la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i les altres institucions que tenen que informar sobre el tema en el seu moment, o les posar pegues, aquestes cases, ara siguin elles les que tinguin que pagar les conseqüències d'arranjar-les. Sembla natural, lògic i així. No estic segur, i no voldria ser alarmista en això, que totes aquestes edificacions tinguem els permisos reglamentaris. Això és un altre tema en el qual caldria discernir i caldria fer potser un ajut humanitari per a resoldre aquesta situació. No?
Jo primer que tot voldria fer un referit a, diguéssim, al fet de que Joan Roig, hagi deixat l'alcaldia. Dóna prova això, una, del desgast que sofreix una persona en aquesta situació i en aquest càrrec quan venen maldades, com ara estàvem dient, i que això mos fa donar un mil voltes a aquesta responsabilitat que tothom hauríem de compartir de quan venen episodis com aquests que s'han repetit 5 vegades i al final, diguéssim, provoca que les persones, pues, bueno, ja diguéssim prou, i que si no rebem les ajudes i els suports necessaris, pues, mos veiem en la situació d'alguna manera de prendre decisions. No crec que hagi sigut només per això, sinó que ell també té altres expectatives de futur i damunt d'això vull sobretot donar una abraçada ben forta a Joan, que sé que ha patit molt, però ha treballat moltíssim i deixa el terreny aplanat, més que sigui, de les solucions com s'han de prendre.
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta, on Sal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
I en aquest resum de la setmana fem una mirada a l'agenda, perquè els propers dies les Terres de l'Ebre venen carregadíssimes de propostes nadalenques per sortir de casa i gaudir de la cultura, la tradició i les activitats en família. Per exemple, aquest divendres Tortosa ja entra de ple en ambient de Nadal. A partir de les 6 de la tarda, el cant de les aubades portarà la música popular pels carrers del centre de la ciutat. A la Biblioteca Marcel·lí Domingo, doble cita cultural, d'una banda amb la presentació del nou número de la revista Solstici i una nova sessió de Xerrem de Cinema, dedicada al film Fahrenheit 451. I a les 7 del vespre, al centre de la ciutat, s'animarà amb l'espectacle familiar de carrer de Yetis. Dissabte al matí, al carrer Alfara de Ferreries acollirà el mercat d'antiguitats, col·leccionisme i joguines, una bona oportunitat per remenar i trobar regals ben diferents. I diumenge a la tarda, a Ulldecona, es donarà el tret de sortida a la 44a edició dels Pastorets, una de les representacions nadalenques més arrelades de les Terres de l'Ebre, que es podrà veure també els dies 28 de desembre i 4 de gener. I mirant una mica més enllà del cap de setmana, també us proposem a Jesús a anar a visitar el tradicional pessebre vivent, amb més de 150 figurants i escenes que fan reviure el Nadal i els oficis antics. Serà els dies 25, 26 i 28 de desembre i 4 de gener. A Tortosa, Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries no poden faltar a la cita per aquestes dates tan especials i un any més tornen amb Lo Misteri de Nadal, una proposta entranyable i molt personal que es podrà veure els dies 25 i 26 de desembre a Vinalló.
Comencem amb el cicle Xerrem de Cinema, dedicat a Fahrenheit 451, que es pot veure avui divendres a les 7 a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. És un col·loqui amb Jordi Curto sobre el clàssic distòpic, on un bomber encarregat de cremar llibres comença a dubtar de la seua llibertat. Si voleu recuperar-la a casa, hi teniu l'original del 1966 a Filmin i el remake de 2018 a HBO Max i Movistar Plus. Avui mateix, també divendres a les 7, en este cas, el cicle Gaudí porta molt lluny al casal municipal d'Ascó, el viatge inesperat de Sergio Autré, que es converteix en una fugida cap a ell mateix, com hem dit les últimes setmanes ja, i ho fa sense diners ni idioma i fins a retrobar-se. I també està Movistar Plus i Filmin.
Esta setmana, a la nostra secció de música de casa, parlem de la societat musical La Lira Ampostina, ja que és molt més que una banda de música. És un dels grans motors culturals d'Amposta i un símbol de com una entitat pot marcar la identitat d'una ciutat al llarg d'un segle.
I fins aquí el Més al Dia d'aquesta setmana. Tanquem també l'últim episodi abans de fer una pausa per Nadal. Gràcies per acompanyar-nos setmana rere setmana i per confiar en nosaltres per estar informats del que passa a les Terres de l'Ebre. Tot l'equip del Dia Terres de l'Ebre us desitgem molt bones festes, que desconnecteu, que xaleu i nosaltres tornarem després de Nadal amb més actualitat, més veus i, com no, més territori. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat.